Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies de la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 20 d'abril i avui, com fem normalment els dilluns, per començar la setmana posarem l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem a les persones que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir aquest debat i completarem el programa connectant amb Formentera perquè en Pepo Rubiol, periodista de Ràdio Illa, ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 i abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, hem de començar la repassada de l'actualitat parlant de successos, perquè un home de 70 anys va morir ahir diumenge en un accident amb el tractor que conduïa.
Sí, els fets varen tenir lloc cap a les 3 de la tarda en un camí rural pròxim a l'agroturisme de Can Lluc. Segons va informar el 061, l'home conduïa el seu propi tractor quan, per causes que es desconeixen, el vehicle va acabar capgirat i el va deixar atrapat a davall. Fins al lloc dels fets es van desplaçar una ambulància, la policia local de Sant Antoni, la Guàrdia Civil i els bombers. En arribar-hi, el personal sanitari només va poder confirmar la mort de l'home. Posteriorment, els bombers van haver d'aixecar el tractor per poder escarcerar el cos.
Idò, ara canviem totalment d'assumpte, Nieves, per parlar de política, perquè en José Vicente Mariboso va estar reelegit aquest cap de setmana com a president del PP d'Eivissa amb el 100% dels vots.
Sí, després de gairebé 11 anys al capdavant del partit a l'illa, José Vicente Mariboso enceta la seva tercera etapa com a president del PP a Eivissa. Va ser reelegit en el 5è congrés del partit celebrat aquest cap de setmana, que va comptar amb la participació del secretari general del PP nacional, Miguel Tellado, i de la presidenta del govern, Marga Proens, qui repetia el seu suport a Mariboso i a l'illa d'Eivissa.
Els problemes del Consell d'Eivissa, els reptes, els debats pensant en el futur, traspassant més enllà d'una legislatura, la transformació d'Eivissa, tenen el suport, l'acompanyament i l'admiració del govern de les Illes Balears.
Per part seva, les intervencions dels polítics eivissencs van tenir com a denominador comú la menció a les polítiques migratòries. Sentim primer Mariboso i després el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Y necesitamos una política de inmigración que en lugar de enviar la gente a la muerte en nuestras playas, les permita venir con contrato de trabajo.
Más vigilancia y más control de fronteras, precisamente para evitar que sigan llegando a las islas inmigrantes de manera totalmente descontrolada.
Seguim ara repassant l'actualitat, Nieves, i parlant de turisme, concretament de la campanya Descobreix Formentera a la Primavera, que convida a visitar l'illa just quan arrenca la temporada, amb propostes esportives, culturals i gastronòmiques combinades amb descomptes en allotjaments i també en transport.
Si arribar fins a Formentera pot ser un 30% més barat durant el mes de maig si es fan servir els descomptes que ofereix Descobreix Formentera a la Primavera. El mateix passa amb els allotjaments i el lloguer de vehicles. Tots els negocis adherits a la campanya ofereixen reduccions en el preu. Juan Antonio Juan és gerent dels apartaments Can Mestre i de l'hostal Mar Blau.
Nosaltres oferim un 10%, hi ha gent que fa un 20%, depèn. Per dar pues, una opció en el turisme que ve fora època, per allargar un poquet la temporada i que tinguin alguns avantatges referent a la gent que ve en agost o en juliol.
Navegar per les aigües formentereres pot ser una opció també amb descompte per gaudir de les vacances. Deixi Aguilera té el lloguer de caiacs White Sand Surf.
Volem convidar tothom a visitar illetes, tant turistes com a residents, perquè s'atraquin i disfrutin de la mà, tant en paddle surf com en kayak, per visitar sobretot l'illa d'Espalmador, que bueno, un dia com avui és espectacular i oferim uns descomptes del 20% per visitants i un 50% per residents.
Els caps de setmana gastronòmic, la mitja marató, les festes de Sant Ferran són propostes per a tots els gustos que es desenvolupen durant el mes de maig i que, junt amb més descomptes, busquen oferir una alternativa al sol i la platja, així com fomentar el turisme durant els mesos de temporada mitjana.
I, de fet, no deixem la Petiusa del sud, perquè l'historiador formenterer Santiago Colomar rebrà diumenge que ve la menció d'honor de l'Institut d'Estudis Eivissencs.
És un reconeixement a la seva trajectòria en la investigació de la història i la cultura de l'illa, la seva passió i a tota la feina feta. L'escoltam.
És un honor sempre rebre un reconeixement a una feina de molts anys, i més si aquest reconeixement ve de l'Institut d'Estudis Eivissencs, una feina que he fet sempre amb ganes i altruïstament i per passió, com ser la investigació històrica o el meu compromís cívic amb diverses organitzacions.
En la seva trajectòria destaquen nombroses publicacions i també molta feina de difusió.
He publicat fa temps un llibre sobre història contemporània de Formentera, general, i ara l'any passat vaig escriure una biografia del diputat Marià Serra Riera.
Ara ja es troba immers en nous projectes que previsiblement veurà amb la llum l'any que ve. De moment, diumenge que ve és quan haurà de recollir aquesta menció d'honor que li lliura l'Institut d'Estudis Eivissencs.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant d'immigració, perquè aquest cap de setmana un total de 58 persones d'origen magribí han arribat a les Pitiuses a bord de diverses embarcacions migratòries.
Sí, es tracta d'un total de 4 barques, 3 d'elles arribaren a Formentera i un altre amb 15 migrants a Eivissa. En els rescats van intervenir Salvament Marítim i la Guàrdia Civil.
I ho deixem aquí de moment, Nieves, pel que fa a l'actualitat, però t'escoltam després. Moltíssimes gràcies. Són les 12:10. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, 2 minutets. Anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida posam l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. En comú.
12 i gairebé 14 minuts estàvem aquí gaudint d'aquesta meravellosa sintonia que tenim, preparant tot per saludar a les tres persones, a les tres grans dones que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir aquest debat i que ja feia temps que no coincidíeu, eh? Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Molt bon dia i bon Sant Jordi.
Exacte, estem ja de setmana de pre-Sant Jordi, eh? Ai, sí, sí, ja es comença a notar. Antònia Maria Siret, doctora en Ciències Biològiques, molt bon dia.
Molt bon dia.
Desiree Ruiz Mostazo, advocada UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, molt bon dia.
Bon dia.
I benvinguda de nou, això que ara feia temps que no coincidíeu les tres, eh?
Això que està beníssim, eh? Aconseguir concentrar aquí quatre dones, jo crec que és una de les coses que diu molt a favor d'aquest mitjà.
Home, això espero. No sempre tinc tanta sort, també us ho haig de dir, no pal per ningú ni per cap dia en concret, però que hauríem d'aprofitar per diversificar una mica més els debats que es posen aquí a la ràdio pública, també és una cosa que... La gent que de vegades ens envia gent aquí hauria de pensar una miqueta en enviar perfils de tot tipus.
A més, hi ha una cosa que és molt important, que jo penso que qualsevol problemàtica mirada amb ulls de dona li dones una perspectiva diferent, no sé si millor o pitjor, però com a mínim és enriquidora perquè és diferent.
Absolutament.
Està clar que sí. Hi ha dos temes en els quals jo he incidit moltíssim al llarg de la meva vida professional. Una és la medicina de gènere. Resulta que la gran majoria d'enfermedades estan definides amb estudis enfocats en els que només han participat homes de mitjana edat. I resulta que les dones tenen un comportament fisiològic completament diferent davant d'una gran infinitat d'enfermedades. I l'altra, l'arquitectura de gènere. No sé si no vos n'heu dat compte que les dones sempre feien cola per anar al vàter de qualsevol edifici públic i els homes no. Això és perquè tenen moltes més unitats de micció als homes, però moltíssimes més que no les dones. I clar, això és perquè qui fa aquestes infraestructures quasi bé sempre és un home. A la que hi ha una dona dins de l'equip d'arquitectes, això ràpidament queda solucionat.
I la seguretat dels vehicles es veu també, el funcionament dels airbags, dels cinturons de seguretat, en fi.
Els carrers en si mateix. Jo crec que és necessària, no millor ni pitjor, però la veu de les dones és necessària, com també la dels homes, està clar. Però les dones...
És una perspectiva que enriqueix i que hi ha de ser-hi.
És el 50% de la població, així a grans trets.
O més.
Per tant, la seva visió necessita que estigui en el 50% de les decisions de totes les coses de la vida.
O més. I així podem anar totes davant d'avui. O més. Estàvem aquí a la pretertúlia mentre sonava aquesta sintonia meravellosa parlant de Sant Jordi, que ens hem aquí també animat parlant des que és, per jo i per molta gent, el millor dia de l'any, i clar, mos hem començat aquí a escoltar la sintonia i en Pablo ens ha hagut de dir, escoltau, que hem de parlar dels temes d'actualitat, estàu nervioses, us fa il·lusió que arribi Sant Jordi?
Sempre. A mi el Sant Jordi sempre m'ha agradat molt. El que passa és que ara, aquests últims anys, se m'acumulen masses coses. És a dir, jo crec que abans ho gaudia perquè era un dia, una gran diada. Ara se m'acumulen moltes coses les setmanes d'abans, hi ha moltes presentacions de llibre, hi ha moltes activitats a fer, tinc obligacions, diguem-ne, no laborals, perquè estic jubilada, però sí coses a tenir en compte darrere de tots aquests actes. I,
ja, clar, com si la resta de setmanes estiguessis aturada.
Exacte.
Maria,
crec que tindríem que tornar a recuperar allò de que Sant Jordi és una gran diada i el que no hi cap amb una gran diada repartir-ho al llarg de tot l'any.
Ja. Esperança,
a mi em fa molta il·lusió, però per tot, perquè estem en primavera, perquè el dia normalment acompanya, són dies preciosos, tenim tots els rosers florits, per tant, compartir roses és una meravella i, òbviament, poder passejar envoltada de llibres no és res millor.
Desiré.
Sí, jo crec que tots els dies els hauríem de celebrar per un motiu o altre, no? I és veritat que els dies 23 d'abril tenim un motiu a prou bo per gaudir d'ell. I és veritat que jo ara també amb la meva filla també allò de que els contes, introduir de poc a poc els petitons i les petitones també en el món dels llibres, crec que és
bueno, a més, amb un dia de festa, sí, que ells ho vegin com una celebració en què tothom en participa, jo crec que és molt polit.
La veritat és que sí. Uh-huh. Idò, voleu que parlem d'actualitat? Perquè jo em quedaria aquí parlant de Sant Jordi, però clar, us he passat un guió, us heu llegit uns temes i tampoc m'agradaria deixar-los així sense tractar. Perquè aquests dies estan visquent ja les primeres passes d'aquest procés de regularització de migrants a tot Espanya. Volia parlar d'aquest procés amb la perspectiva nostra, amb la perspectiva d'Eivissa i Formentera, per parlar de com ens pot beneficiar com a societat i també a la nostra economia, que hem parlat moltes vegades i crec que s'han de posar damunt la taula què pot aportar aquest procés. I sobretot Desiré, tu que estàs a UGT, si també us han arribat moltes consultes sobre aquest assumpte i sobre aquesta tramitació, per exemple, Desiré.
Sí, jo per contextualitzar una miqueta sí que m'agradaria donar una dada que crec que és molt important i és que necessitem més afiliacions a la Seguretat Social per mort de garantir que el nostre sistema públic de pensions pugui continuar funcionant tal i com està funcionant fins ara, que és una de les coses que hem d'estar molt orgulloses perquè en aquest país tenim aquesta possibilitat, que és veritat que quan arriben les dretes al govern doncs comencen a no donar-li tot l'estima que necessita aquesta caixa tan important, no? pel nostre futur i per l'escent d'algunes de les nostres companyes. Vull dir, és important, no? que garantim aquesta bossa de pensions públiques, i el que necessitem és introduir a més persones que facin feina i que cotitzen a la Seguretat Social. Això passa per una varietat important de possibilitats, però una d'elles és regularitzar totes aquestes persones que ja estan visquent aquí, que ja estan fent feina aquí, de manera no legal, perquè no tenen capacitat per poder fer-ho, però que donar aquesta passa és una passa molt important per a aquestes persones, però també per la resta i pel propi sistema. I sí, clar, ens estan demanant i bueno, jo crec que també és important, per si alguna persona interessada ens està sentint, que tant els sindicats com els partits polítics d'esquerra s'estan habilitant horaris de tarda per mort de donar informació, sobretot a nivell informatiu, perquè és veritat que tot el tema de tramitació i demés, doncs, bueno, per mort de garantir responsabilitats i demés, doncs és una mica més delicat, no? Però el tema informatiu ha de ser gratuït, a més això el govern també ha fet ha donat molta importància en aquest aspecte, i això des de UGT especialment tenim les portes obertes com sempre, perquè crec que al final són persones ajudant persones, no? Que aquest és una mica el quid de la qüestió, no? Només quan hi ha catàstrofes o quan hi ha tal, sinó quan és moment de reconèixer drets, hem d'estar també donant suport a totes aquelles persones que tenen dret a tenir aquests drets reconeguts i que sortim guanyant tots, jo crec.
Desiree Ruiz Mostazo, moltes gràcies. Esperança Marí.
A veure, no, si parlam en concret del fet de regularitzar aquesta part de la població, entenc que és allò que s'ha de fer, perquè qualsevol país que tingui una part de la seva població que no té papers, que no està documentada, òbviament allò que pertoca és donar-li aquestes facilitats i aquests mitjans, perquè si no, l'únic que pots fer és engegar-los. O bé els regularitzes, bé els dones papers, els facilites, o bé no tens altre que tirar-los fora, perquè allò que no pot ser és seguir mantenint una població que no està en lloc, perquè això d'aquí els hi crees un greu, ja fas patir una gent, per tant, no pertoca. També és cert que parlar de regularització s'emmarca dins el tema més de l'immigració en general, que és un tema que no en parlam. Vull dir, és un tema que sempre apareix, que queda una mica al costat, que és un debat que s'ha fet seu l'extrema dreta i que ell el resol molt fàcilment, dir immigració no, per tant fora, és el que deia, aquella possibilitat de no, per tant els engegam i s'ha acabat, i que pens que no tocaria. Vull dir, s'hauria de tenir com a societat un debat més cap al tema de la immigració i poder-ne parlar més tranquil·lament, perquè és cert que és molt important. Perquè, clar, regularitzar amb aquesta gent, que és allò que jo penso que s'ha de fer des d'un punt de vista ètic, però, clar, automàticament saps que fas una crida, un rebot a una altra onada d'immigració, que com l'atens si al mateix temps no poses possible, no ho sé, dic jo ara, no facilites més ensenyament o no facilites més vivenda. M'explico, vull dir que és un debat que és gran, que és important i que a vegades crec que no el acabam de saber tenir en tota la seva globalitat.
Mm-hmm. Antònia Maria Siré.
Bé, jo vull fer dues reflexions, una més divina i una altra més prosaica. La part més divina, diré que estic encantadíssima que una institució com és el Bisbat d'Eivissa s'hagi remullat a tal punt que està oferint ajuda perquè tothom que necessiti regularitzar-se es regularitzi. Que una institució com Càritas també estigui en les portes obertes per tal de facilitar aquesta regularització. Jo crec que en aquest cas, no sempre passa així, però en aquest cas aquestes institucions estan demostrant una gran sensibilitat social i s'estan posant al capdavant dels temps moderns. L'altra, més prosaica, és analitzar per què tenim tants d'immigrants que venen. Si venen tants d'immigrants és perquè tenim molta feina. És perquè hi ha molta feina aquí. Si no, no vendrien. Per tant, totes aquestes veus que no volen immigració, però que sí que tenen negocis turístics molt ben engreçats, qui creuen que farà anar aquesta maquinària turística si no són els treballadors que, com que resulta que és d'Eivissa, no som a prou per atendre, necessitarem que vingui gent de fora. Avui en dia, tothom ho sap, els eivissencs només som una tercera part. Eivissencs nascuts a Eivissa, que no vol dir que siguin de vuit cognoms eivissencs. Només som una tercera part dels que vivim a Eivissa. Tots els altres han nascut fora d'Eivissa i han vengut aquí perquè hi ha feina. Si no hi hagués tanta feina, no vendria tanta gent. Per tant, si no volen tanta immigració, aquestes veus que van en contra de la immigració, que comencin a planificar, és decreixement turístic.
Val. M'ha demanat la paraula a Desiré Ruiz Mostazo i també a Esperança Maria, així que anem per ordre. Desiré.
Jo era una miqueta també per contestar a Esperança, perquè és veritat que hem de reformular una mica o endreçar una miqueta aquest sistema que tenim, no? Que s'ha quedat una mica enrere i que no respecta o no té en compte aquests moviments migratoris. Posar portes al camp és absurd. O sigui, jo això de que no hi cabem tots, que la gent no ha de venir, inclús allò de que potser es fa una miqueta amb aquesta regularització una crida perquè vinguin, és que necessitem que vinguin més. És que necessitem més, perquè us dic el que deia abans, no? Ses comptes per mort de mantenir el sistema públic de pensions, perdoneu que insisteixi, però és que amb aquest mig milió, si de cas que el mig milió directament s'afegeixi a l'afiliació de la Seguretat Social, que potser alguns no hi seran, però segurament la majoria. Però és que necessitem un altre mig milió més per garantir en aquests pròxims 10 anys aquesta viabilitat, no? I d'alguna manera crec que tots els països ens hauríem de especialment els puestos així més turístics, que és veritat que necessitem més mà d'obra, que és potser la més penosa i la que més denostada està pels nacionals, no? I deixem una miqueta regalada pels que no tenen un altre remei que fer-la. I és una miqueta el donar-li dignitat a aquestes persones i donar-li una fórmula diferent d'entendre, o sigui, crec que les administracions governamentals haurien de, en lloc de lluitar tant per tancar portes, organitzar perquè no fossin necessàries aquestes portes, no? Perquè ens poguéssim... O sigui, els fluxos migratoris al final és oferta-demanda i és veritat que el mercat s'ha de regular i s'ha d'estar una mica al davant i ja seria genial si poguéssim preveure i començar a planificar com volem el futur i de quina manera, no? Però ja que això ens costa tant de fer i sempre anem tard... si més no, que deixem que vingui qui hagi de venir i quan no es pugui ja s'autoregularan, o sigui, és que, i a més, insisteixo, és que els necessitem, les necessitem.
Esperança, Mari.
Contradiccions. Clar, perquè que vingui qui vulgui, perquè el mercat ja es regularà, però en canvi després, quan parlem de vivenda, deien que el mercat no es regula si no hi intervenim. És una contradicció, eh? Vull dir, sí. Ara jo em dedico aquí ara a posar contradiccions damunt sa taula, eh? No.
I perquè sa realitat de vegades és impossible que no entri
clar,
en contradicció.
Però, per exemple, a vegades si tu dius, analitzes els fluxos migratoris, per tant, si tu els analitzes, els estudies, pots intervenir i possiblement pots intervenir ajudant el país allà on en aquell moment està creant aquest flux migratori. No necessàriament s'ha de veure des del punt de vista dolent. Si tu, per exemple, estàs observant que ara només venen posant per cas d'Equador, mira què està passant a Equador. Potser tens alguna manera d'intervenir en aquest país i no fer que tota la seva població se'n vagi. Una altra contradicció. Jo he parlat des del punt de vista ètic quan he dit que si tu tens una població, òbviament, i aquest seria el meu plantejament personal, que no sempre equipal com a esperança, sinó que faig una mica la seva observació general. Però, clar, també veure si immigrant, com aquesta persona que ve aquí a treballar perquè la necessitam, vull dir, és aplicar-li també aquest ús utilitarista a la persona. I això també a mi em sap una mica de greu. Ho entenc, eh? Vull dir, tot això s'entén. Però us estic dient com a plantejaments que tenim. I l'altre és que, clar, tu dius molt bé, hem de decréixer com a societat a Eivissa, perquè supos que el plantejament d'aquest mig milió que falta o d'aquest altre, si és a nivell estatal, no és a nivell d'Eivissa.
No.
Exacte, per tant, a Eivissa, en la problemàtica que tenim, que cada dia estan parlant de que hem de fer un decreixement turístic, si hem de decreixer turísticament, també haurem de decreixer de treballadors, perquè tot va lligat. Alerta aquí, saps? Vull dir, i quan jo dic que és un tema que és complicat i és difícil, que jo mateixa no, a vegades no cap de tenir una idea clara de com s'ha d'actuar, però és precisament perquè en parlam poc, perquè l'analitzam poc, i tocaria fer-ho, perquè és que si no es repeteix, estem deixant tota una problemàtica en mans d'una extrema dreta que només s'alimenta d'aquesta misèria humana, i no pot ser això. Per tant, hauríem de poder parlar més. Jo ho dic, això, em fa por, perquè parlam sempre de creixement turístic, però en canvi llavors que vengui qui vulgui. No, perquè va lligat, perquè aquí a Eivissa no tindrem prou recursos per atendre bé aquesta gent. I això és una de les coses que a mi em sap greu. I quan deies tu que parlaves del bisbat, clar que sí.
Antònia
Maria, perdó. Jo també estic contenta que l'Església hagi posat per davant aquesta ètica i hagi respost. Però allò que també penso que no hauria de ser és que l'Estat, quan fa un procés d'aquestos, hauria de posar els mecanismes perquè tot això, vull dir que no tornin a ser el voluntarisme de moltes institucions que siguis que ajudi aquesta gent. Vull dir, tot això hauria d'anar molt més trenat i molt més organitzat.
Antònia Maria.
Sí, a veure, jo el que veig és que, com sempre, els anàlisis globals, els anàlisis que es fan bons pel continent, que diu continent, diu la península, diu a nivell d'estat, resulta que no mos acaben de funcionar a nivell insular. Perquè una realitat insular no és la realitat global en petit. És molt diferent. I aquesta gran diferència que tenen les realitats insulars, i que moltes vegades les explico des d'un punt de vista d'ecologia insular, també m'ho serveix per entrar dins de la economia insular. L'economia insular no és un reflex miniaturitzat de l'economia global. Per això és que s'ha d'anar molt en compte. Jo també penso que no hi cap tothom, des d'una illa tan reduïda i tan petita com és Eivissa, que s'ha de tenir un plantejament global de tota l'illa molt clar i que, sobretot, hem de posar números. Hem de posar números a la despesa energètica que fa l'illa, hem de posar números a la quantitat de moviment turístic que pot assumir l'illa, hem de posar números a la necessitat de despesa d'aigua que té aquesta illa, hem de posar números a tots els paràmetres ambientals que s'han d'assumir. I si no es poden assumir uns paràmetres maximalitzats, el que s'ha de fer és reajustar justament la demanda. És a dir, jo crec que a Eivissa s'ha sobrepassat de llarg en les seues, en la seva indústria turística. Hi ha un excés d'activitat turística i cada vegada, cada any, hi ha creixement d'aquesta activitat turística i això és el que ens està tensionant absolutament tots els paràmetres socials.
Voleu dir alguna cosa més d'Esperança de Siré?
Un apunt només, que també és, una, és un de, dels comentaris que quan llegeixes sobre aquest tema també està apareguent avui en dia, és que clar, si també hi ha una regularització, bueno, no en aquest cas de la regularització, sinó el marge, una entrada molt gran de gent a treballar, què passa? Que també és una manera de tu mantenir la classe treballadora molt més ampla, per tant, saps que allí sempre tens mà d'obra, que aquesta mà d'obra serà més barata perquè hi haurà més demanda i que això d'alguna manera també beneficia, diríem, allò que seria la patronal. Clar, si tens menys treballadors, aquests treballadors estan més qualificats, els has de pagar més, els has de cuidar més. En canvi, si diríem, la massa de treballador creix i creix, és quan llavors tu pots anar a buscar aquest treballador més barat i en més males condicions. És una reflexió que s'està fent, també, i que, per tant, vull dir que a vegades aquesta, que hi hagi tanta gent que entra dins aquests sectors laborals no està afavorint allò que és la pròpia classe treballadora. És una reflexió més. Ja dic, jo avui aquí estic posant reflexions perquè encara no cap de tenir jo també el meu propi camí amb tot aquest tema.
Però això passa justament perquè són treballadors que no són legals, són treballadors amb B. Quan estan regularitzats ja és diferent.
No, també, perquè senzillament tu creixes la massa de treballadors.
Però ja hi són, ja hi són.
Esclar que sí.
No, les estava sentint i és veritat que a nivell teòric és, o sigui, tota la raó, però després quan aterrem totes aquestes idees, jo t'estava sentint i Maritònia i estava Antonia Maria, perdó, i estava tremolant pensant qui ha de decidir totes aquestes qüestions quan fem aquest estudi de càrrega de, després qui decidirà qui si té puesto a l'illa i qui no. Em fa por pensar que segons que qui vingui a governar hagi de prendre aquestes decisions i quin serà el resultat, perquè no sé, fa por em fa, no? I amb aquestes qüestions de les condicions laborals a les que fan feina les treballadores i els treballadors, jo estic molt sobtada de les condicions tan dolentes a les que s'estan fent feina a dia d'avui en aquesta illa, el poc reconeixement dels drets ja adquirits del personal que fa feina especialment a l'hostaleria, però també la desinformació en la que estan instal·lades les classes treballadores, no? És una llàstima que en aquest sentit no reivindiquem una mica més que la lluita sindical de la nostra història, però també a nivell internacional, a dia d'avui hauríem d'estar en un altre punt, molt diferent del que estem, que és veritat que jo crec que a l'illa d'Eivissa estem molt pitjor que a la península, per donar un exemple, no? Perquè aquí és veritat que bueno, tot és més laxa, tot és una mica més, bueno, com és només per l'estiu, si no librem o no librem només un dia, doncs no passa res. Home, sí que passa i tant que sí.
Alguna cosa més sobre aquest assumpte, perquè m'ha agradat molt una cosa que deia en Esperança, no? Que posem reflexions damunt la taula i sense crear un dogmatisme sobre una qüestió que és molt delicada, és complexa i que estic d'acord que n'hauríem de parlar més, però no sé, m'agraden, em pareixen enriquidors aquests debats, la veritat.
Són necessaris, molt necessaris.
Sí. Sí, això sense crear dogmes, posant diferents punts de vista damunt la taula, xerrant-ne, sense voler arribar a un blanc o negre, no? com el que comentàvem. No sé, crec que... I tant, Esperança em demana una cosa així, em fa envasdit, algo molt breu,
sí,
i tant, el que vulguis.
Però que, vull dir que té a veure amb el tema, però també és així una mica al marge. És perquè ahir a Formentera parlava amb gent de la Mola, de la zona de l'Estofador, sí. I m'adent que només en una nit havien detectat que havien arribat 7 pasteres, a la zona allà de l'Estofador, i que estan cansats, no saben què fer aquesta gent, ho dic perquè si llavors parlen amb la gent de Formentera, a veure si, o costes qui sigui, actua. Perquè diu que n'hi ha tantes de barques, i a més estan amb els motors, amb els bidons de petroli, i tot allò està allà a la mà. Tan preocupats per el iot aquest d'aquí, que està bé, que se'n preocupin, perquè és greu el tema, però clar, hi ha tota una problemàtica allí que no sé què fa, costes, perquè no ho retira, allò és molt perillós, i la gent no sap què fer, però és que n'hi ha moltes. Dic, en una nit, i ara que ve aquest bon temps, i aquestes nits tan polides, allò és, però en una nit, 7 noves.
Gran qüestió per posar damunt la taula, gran qüestió. Que per cert, aquest iot que es va incendiar fa no arriba 2 setmanes, no? quan es va incendiar. Clar, no sé si n'Antònia Maria, com a doctora en ciències biològiques, experta en medi ambient, clar, quan vas veure aquesta escena, aquesta fumarella, què vas pensar ara que s'ha retirat?
Sí, inicialment no sabia què era, perquè vaig veure aquell fum tan escandalós que va fer, i després ja vaig llegir la notícia que era un accident nàutic. Anem a veure, des del punt de vista mediambiental, diré 4 evidències. Està clar que aquell fum negre era tòxic. Tothom en seguida se'n va adonar, perquè només d'olorar-ho, aquella olor de goma cremada ja mos indicava que allò bo no era. Per tant, això va ser un punt de contaminació atmosfèrica important que vàrem patir tots els que vàrem respirar a la zona de Vila, Platja d'en Bossa. Aquest vaixell, per lo vist, el varen retirar fora d'esport perquè no generés conflictes de trànsit, i es va esfondrar a prop d'una zona de banys, que és tota la zona de Puig dels Molins, Figueretes, Platja d'en Bossa. Allí, aquest estiu, tots els que anem a nedar en aquesta zona tindrem les conseqüències de que en el fondo de la mà hi ha un emissor de contaminació, de microplàstics cremats, de restes, de fuel, etc. Per tant, està claríssim que aquí tenim un problema ecològic que no afecta només en el parc natural, perquè estic llegint que tothom està molt preocupat per el parc natural i només recullen restes a la Sal Rosa, però i Figueretes, i la zona de Puig dels Molins, que és allà on anem a nedar i està més a prop que no la Sal Rosa, allí també es veurà afectat. Per tant, és urgent que es refloti aquest vaixell, que es retirin totes les restes i que la mà intentem que torni a recuperar el seu estat originari retirant tots els residus. Perquè una vegada que tires una cosa a la mà és molt difícil fer-lo net, perquè es dissol, s'escampa. Els peixos mengen petites partícules. Qui menja aquell peix petit li entra la partícula i finalment acaba entrant dins de la xarxa alimentària humana, perquè d'una manera o altra tots mengem molt de peix.
Esperança i Desiré, breument.
Oh, no, jo senzillament que quan més aviat treguin aquests desastres, millor. Vull dir que això no sé per què s'espera tant. I també dir això, com dic sempre, que espero que ho pagui l'asseguradora o el propietari, que no mos ho carreguin a altres, perquè llavors encara sempre que vam pagant. I només una cosa, perquè he trobat molt curiós, avui llegint el comunicat, que llavors m'he apuntat la frase, és que diu, no hi ha taques de combustible a l'aigua, sinó benzina a la superfície. Jo no sé si ara fes classe aquesta frase la comentaria amb els meus alumnes. Perquè clar, si tu dius, no hi ha taques de combustible a l'aigua, però sí que hi ha benzina a la superfície.
Són els eufemismes.
Sintàcticament.
Sí, és que ha estat descomunicat, que deu ser algú de, no sé, de costes o de parellia, autoritat portuària, un 10 en literatura.
És de màrqueting, és de màrqueting.
Un 10 en literatura, en ficció literària.
Fem eslògan de màrqueting també, només recordar que la nostra praderia de Posidònia fa molt de temps que crida SOS i que lluny de donar-li suport i de fer coses per millorar i per donar-li una miqueta d'oxigen, que és el que necessites a Posidònia, estem fent tot el contrari i això també té unes conseqüències.
Moltíssimes gràcies a ses tres, de Cire Ruiz Mostazo, Antonio Maria, Cire Esperança, Marí, un ple com sempre, i a veure si es torneu a juntar aviat aquí. Aquí ja s'estudi, ja llavors fora, valtros, fas que el que vulgueu.
Gràcies a valtros.
Moltíssimes gràcies. Són les 12:43, farem una aturada molt breu d'un minutet i de seguida connectem amb en Pepo Rubio, que ja ens espera a Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio... El dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
12:44, ja gairebé 12:45, una miqueta més tard del que és habitual, però ja podem connectar amb el nostre company Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en aquesta última setmana, des de que no parlem amb ell. Pepo, molt bon dia, per on pares?
Molt bon dia, ara mateix part per Sant Ferran, avui un dia excepcional també com el que hem viscut aquest cap de setmana, assolellat, absència de vent, el mar com una bassa d'oli, bé, jornades excepcionals per gaudir de les nostres platges i per què no del parc natural. I precisament avui volem començar aquesta connexió en el parc natural de Ses Salines, a la part formenterera, on des de fa ja massa temps estem veient alguns elements de tancament, de protecció de tot el sistema dunar que estan molt malmesos. Estem referint-nos a, no sé, en els camins, aquestes tanques de fusta que trobem, doncs bé, doncs algunes d'elles estan caigudes en terra, amb les fustes en mal estat, també en els tancaments de palicorda que estan a la mateixa platja per impedir doncs, que els banyistes ens fiquem on no ens tocaria, doncs alguns d'aquests tancaments també estan caiguts. També alguns altres tancaments de palicorda que estan al voltant de les passarel·les del parc natural, doncs també estan caiguts. Home, tot plegat fa molt mal efecte, la veritat, tenint el fet de que estem parlant d'un parc natural, els elements bàsics de protecció que protegeixen en aquest cas les dunes i també la flora que creix en aquest... que ja li costa prou a la flora, doncs créixer a les zones litorals de Formentera i d'Eivissa. Doncs bé, per això s'intenta des de les administracions tirar endavant aquestes proteccions. És una protecció, per cert, que impulsa a la demarcació general de costes, o sigui, per entendre'ns, des de l'Estat. I què ha passat? Doncs bé, doncs que el Consell de Formentera, davant del mal estat d'aquests elements de protecció, doncs ha tirat pel dret i ha decidit retirar alguns dels elements que realment es troben a molt mal estat i que ja passen a ser un perill públic, pràcticament, perquè si en un camí que ja és bastant estret et trobes una tanca caiguda de fusta, doncs bé, potser algun ciclista poc atent, una moto que passa per allà o el que sigui, algú es pot fer mal. Bé, per abordar aquest assumpte tenim amb naltros a la vicepresidenta del Consell Insular de Formentera, també titular de l'àrea de Medi Ambient, Verònica Castelló. Molt bon dia, consellera.
Molt bon dia a tots.
Hauré fet un petit resum de com està el panorama al Parc Natural. No sé si vol afegir alguna cosa.
No, crec que el resum l'has fet molt bé. I bé, hem tractat diverses propostes en el plenari amb els darrers mesos, amb el darrer any i mig, crec jo. I ja en aquests debats d'aquestes propostes, jo he mencionat en alguna que altra ocasió que l'any passat, per aquestes dates, en el mes d'abril, ja vàrem remetre un escrit oficial a la demarcació de costes de l'Estat demanant que si ells no actuaven amb la conservació i manteniment de tots els tancaments del litoral de la nostra illa amb lo malament que estan i la mala imatge que estan donant, doncs com us autoritzessin en el conseller a poder-ho fer. I mos van contestar bastant ràpid i mos van dir que no es podia donar el cas d'autoritzar-nos a fer aquesta feina perquè ells havien fet una licitació en la qual estaven en tràmit i que portes de l'estiu de l'any passat, del 2025, doncs mos arreglarien tot aquest ballat, perquè mos entengam. I no va ser així. No va ser així, a dia d'avui no ha estat així i bé, han procedit a actuar en altres.
De fet, el que ha impulsat el Consell de Formentera és de moment retirar aquests elements, que no substituir-los, no?
Exacte, de moment, com que no és competència nostra, sinó que és de demarcació de costes de l'Estat, perquè això està dins de domini públic marítim terrestre, en la delegació de competències que hi va haver en el govern, en el govern autonòmic, en el govern balear, aquesta part no es delegava, per tant, segueix sent competència de l'Estat. Com que ells no han actuat, no podem consentir que portem gairebé uns 3 anys amb aquest mal estat desvallat, d'aquests tancaments de protecció a donar, que hem decidit actuar, de moment anem a retirar i a veure si veiem una acció per part d'ells, perquè no només han fet reclam per escrit en l'any passat, que en octubre de l'any passat vaig tornar a traslladar un escrit en el director de la demarcació de costes de Balears demanant a què havia set d'aquella licitació, perquè a Formentera no veiem ni una fusta que s'hagués canviat d'aquests tancaments. No vaig rebre resposta. El passat mes de març, fa un mes i mig, el president Portes i jo mateixa vàrem tenir una reunió en persona amb aquest director i amb la directora insular de l'administració de l'Estat per les Pitiuses, la Raquel Guasc. Vam parlar d'aquest assumpte, ens van tornar a dir que estaven preparant una altra licitació, però és que en març no podem estar esperant a que es prepari aquesta licitació quan en un mes i mig ve l'estiu. És que necessitem que ja s'actuï i, a més, que necessitem actuacions anuals.
Nosaltres ens hem posat en contacte amb Medi Natural del govern de les Illes Balears per preguntar sobre aquesta qüestió. Perquè, clar, en definitiva, Medi Natural al final també té potestat sobre el parc natural i en aquest cas va ser aquesta administració autonòmica des del govern balear que van sol·licitar costes, doncs el mateix que va sol·licitar el Consell, això a l'abril de l'any passat, del 2025. Al igual que el Consell de Formentera, Costes va respondre dient que no ens preocupàssim, que abans de l'estiu impulsaríem doncs, actuacions per reparar tots aquests tancaments, pals i cordes, etcètera, etcètera. Bé, no ha passat res. El que ens precisa des del govern balear és que ells, per dir-ho clar i entenedor, no s'atreveixen a fer res perquè els hi podria caure una sanció si se'ls acudeix canviar una fusta d'aquests elements de protecció. Que podria ser que el Consell de Formentera, per haver retirat aquests elements que són un perill per qui circuli per aquests camins de parc natural, s'exposi una sanció, que ens obri un expedient sancionador des de Costes?
Sí, podria ser possible, perquè com bé has dit tu ara, jo fa un any no va ser una actuació només del Consell de Formentera, sinó que, com has dit bé, des de la direcció general, jo vaig parlar amb la directora general, en Anna Torres, i tant una administració com altra vam traslladar aquest escrit reclamant sobre Formentera, perquè tant ella com a màxima representant per davall del conseller Simonet del Parc Natural comptava amb un informe de les seves funcionàries d'Esparc de l'estat en què estava tot. I jo, a la vegada, el Consell de Formentera, també tenim informes tant de policia local com dels nostres saladors de medi ambient de l'estat en què està pues, tots aquests tancaments, no només d'Esparc Natural, sinó, com deia abans, de tot el litoral de Silla. Tot això ho hem traslladat en diversos escrits i no ens sentim atesos. Per tant, han decidit actuar amb les conseqüències que puguen venir, perquè ja m'ho havien comentat des del govern que a ells els hi ha passat que per haver fet 2 actuacions molt mínimes com aixecar una senyal d'enterra i tornar-la a enganxar en el pal els havien sancionat. Potser mos arriba una sanció. Nosaltres abans de tocar res vàrem enviar escrits informant de què era el que anàvem a fer per seguretat de tothom.
Bé, la veritat és que és molt difícil de comprendre des d'un punt de vista del ciutadà, però veiem que també des de les administracions doncs, el funcionament de tot plegat. No? O sigui, bé, tenim el parc natural, tenim aquest sistema d'onar, aquesta flora a protegir, veiem que no, els elements que la protegeixen doncs, estan en molt mal estat i resulta que intentar arreglar-los doncs, pot suposar una multa. Bé, Escolti'm, consellera, ja que hi som, l'oposició aquest cap de setmana es queixava de que no estava en marxa la pàgina web del Formentera.eco.
Sí, vaig veure la notícia que es queixaven. No entenc per què es queixaven si em van fer aquesta pregunta en el plenari de finals de març, i precisament vaig contestar no donant un dia en concret, sinó donant una setmana en la qual entraria en funcionament, que vaig contestar entre el 15 i el 22 d'abril, i així ha set, així estem complint. Avui de matí, fa gairebé un parell d'hores, s'ha posat en funcionament la pàgina web, en breu anunciarem en els mitjans, que ja està operativa, i ells es queixaven de que no hi havia hagut cap canvi amb els acords de ple en quant a les quotes que hi ha d'haver-hi per les diferents tipologies, que segueix sent tot el mateix, però sí que es ve que hem estat treballant amb uns canvis d'imatge en la web per tal de fer de proporcionar la informació d'una forma molt més intuïtiva, molt més visual, molt més intuïtiva, i que sigui més senzill per tothom entendre que estiguin en una tipologia, siguin d'una tipologia o d'una altra, han de demanar la seva autorització.
Molt bé, de totes formes, jo mateix he pogut comprovar que el meu vehicle en aquest cas ja està donat d'alta. Els que estem donats d'alta l'any anterior, que som residents, senzillament es vol que la informació ja es replica per aquest any 2026, no?
Clar, aquesta és una altra cosa que tampoc se'm fa un poc complicat entendre que l'oposició critiqui, perquè saben quina és la feina prèvia que s'ha de fer abans d'obrir les autoritzacions, les peticions d'autorització, perquè també es fa tot el volcatge de vehicles residents a Formentera i d'empreses que estan erradicades a Formentera que són autoritzades de forma automàtica, perquè recordem tots que en el principi d'aquest projecte Formentera Eco, aquesta regulació, ho fèiem tot manual, cadascun de nosaltres fèiem el tràmit per autoritzar el nostre vehicle, però a partir del 2021, crec que va ser, en acord de ple, ja es va recollir que cada any es faria de forma automàtica que s'autoritzaria. I això no és fer dos clics de botons, no, és una mica més complicada aquesta feina.
D'altra banda, Medi Ambient, ja per anar acabant, consellera, les autoritzacions de gandules i parasols no podran muntar a partir de l'1 de maig?
Bé, dia d'avui, que estem a 20 d'abril, encara no hem rebut el nou títol habilitant per l'autorització de maques i parasols, i de moment, pues, clar, fins que no arribi i facem tota la tramitació que hem de fer des de l'àrea per requerir tots els adjudicataris dels lots, la documentació que han de presentar cada any i el pagament del cànon i tot, doncs de moment ben complicat que amb els 10 dies que ens queden des mes d'abril puguem arribar a temps a que el dia 1 estiguin les hamaques col·locades a platja.
Bé, doncs així està el plan. Això és el govern balear, no?, que ha de concedir aquesta autorització?
Sí, 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 això sí que es va delegar de l'Estat a Costes Balear, però bé, sembla que van totes un poc retrasades.
Consellera Verònica Castelló, de Medi Ambient del Consell de Formentera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fem un repàs volant de l'actualitat, sí, formenterera. Dir-vos, si heu passejat per la nostra illa tant avui com ahir, que heu vist un desplegament bé significatiu de la Guàrdia Civil per terra, mar i aire, podem dir. Controls a les rotondes, escorcolls dels vehicles, també algunes visites als establiments comercials, helicòpter, vaixell, de tot. Bé, doncs, segons ens diuen des de la Guàrdia Civil, és una mena d'operatiu rutinari que es fa per tasques de prevenció, i en aquest cas doncs està previst que avui conclogui. D'acord? Vale. D'altra banda, ahir es va celebrar la segona etapa, dissabte i diumenge, de la BTT de Formentera, que per cert ha estat coronada per tres formenterers. Jo diria que és la primera vegada que això és així ja, amb bons edicions de la BTT Formentera. El primer, Xico Ferrer d'Escaló, el segon en Dani Costa i el tercer en Darío Ibáñez. En dones, enhorabona per Nana Jordens, que s'estrenava en aquesta competició i va ser la més ràpida. D'altra banda, ja per anar concloent, dic que s'ha reactivat el Consell Escolar de Formentera, ja sabeu, la representació de la comunitat educativa, professors, personal no docent, alumnes, mares i pares, etc, etc, que no estava actiu aquest Consell Escolar, no es reunia des del 2017. Déu-n'hi-do! Wow. I d'altra banda, també recordar que la passada setmana vam viure un moment doncs molt emotiu, en aquest cas amb l'enterrament de les restes de la dona que va aparegué sense vida el passat 30 de març a una platja de Formentera, Ses Canyes. Era una dona embarassada d'uns 5 mesos, no, estava indocumentada, no se sap d'on ve, de moment la Guàrdia Civil no ha pogut tirar concretar més les seves investigacions, però sí que bé, tot sospitam doncs, que es tractaria d'una nova víctima de la migració irregular. Amb aquesta ja són doncs fins a 23 persones les que seran enterrades al cementeri de Formentera amb aquest trist escrit a la làpida, persona desconegut, desconeguda, mort o morta a la mar.
Pepo Rubio, idò amb aquest últim apunt que jo crec que ens trenca el cor a tots, donem les gràcies i t'escoltem dijous, Pepo? Perquè ens facis
per Sant Jordi, alguna cosa especial farem des de la plaça.
Per favor, moltíssimes gràcies, Pepo.
A vosaltres, adéu.
12 i gairebé 58 minuts, nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Solo una vez más antes de marchar.
Ja torna a venir aquí amb nosaltres a l'estudi la nostra companya Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Obrim agenda cultural, mira, a Formentera, per veure l'exposició del concurs de punts de llibre Antoni Tur Gabrielet i del Premi Literari Infantil Robert Louis Baldon.
Sí, el Centre Antoni Tur Gabrielet acull aquesta mostra de treballs de la 26a edició del concurs de punt de llibre que s'organitza amb motiu de Sant Jordi. S'inaugura avui, es pot visitar fins diumenge, aquesta tarda de 5 a 7.
I a Formentera també podem aprofitar per veure una altra mostra de les marees frontals de l'artista Eduard Cortín.
Sí, 13 treballs en fusta d'aquest artista es mostren a la sala d'exposicions Ajuntament Vell. L'exposició es pot visitar avui de 6 a 8 de la tarda i continuarà oberta fins dissabte, dia 25 d'abril.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens quedem a Vila per veure l'exposició Astronomia des d'Eivissa 1956-2026 a la sala Sa Nostra.
Es tracta d'una trentena de fotografies astronòmiques realitzades des d'Eivissa en els darrers 70 anys, nebuloses, galàxies, planetes i altres objectes celestes es poden veure en les imatges de diferent format que han estat capturades des dels observatoris de l'illa o amb els equips dels membres de l'Associació Astronòmica d'Eivissa. La mostra es pot veure avui de 5:30 a 8:30 de la tarda.
Idò, Nieves, ens quedem amb tot això. Mil gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el cantant espanyol Serafín Zubiri, que avui fa 62 anys, mare meua. Va començar la seva carrera musical als anys 80 i jo no sé si recordeu que va representar a Espanya al Festival d'Eurovisió l'any 1992 amb aquest tema. Todo esto es música. Ho deixem aquí. Demà tornem a les 12:04 a IB3 Ràdio. Fins demà. Bona tarda.
Todo lo bueno y malo de la vida.